tal? Molt bona tarda. Passa un minut de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel i això és el temps de descompte d'aquest dilluns 5 de novembre de 2018. I en el que ha estat la setmana dels dos partits per la Unió Esportiva Sitges, doncs ha acabat amb balanç negatiu. Derrota amb l'Òdena 0-1 en partit pendent que es va disputar el passat dijous al municipal d'Aiguadols. Derrota per 0-1, com dèiem, davant un Òdena que es confirma com un dels candidats a l'ascens aquesta temporada. I derrota amb ahir 1-2 davant un bon Moja. Un Sitges amb baixes, tot s'ha de dir que amb aquestes dues derrotes baixa fins a la setena posició a la classificació i s'allunya una miqueta del que són els grans favorits, els principals aspirants a l'ascens. Sense cap mena de dubte, no va ser una bona tarda ahir al municipal d'Aiguadols. El Sitges Sobrense, per la seva banda, que ahir per cert estrenava nova equipació, no en va tenir prou amb una bona primera part, tot i marcar primer amb un gol de penal de Nico per sumar davant un Ibèria que es va haver de remuntar el partit i es van dur el triomf per 1-2. En parlarem d'aquests dos partits, hem de fer crònica en definitiva de la desena jornada tant el grup 12 com el 10 de tercera catalana. La jornada, però, ens deixa bons resultats. Per exemple, amb la Copa Catalunya, la victòria del bàsquet Sitges, 84-56 davant el Cantaires de Tortosa. Sens dubte, el millor partit fins ara de la temporada i la victòria de dissabte a Pinsbens és la segona en el còmput global del que portem de temporada. En hoquei patins tenim cara i tenim creu dissabte al pavelló de Pinsbens. La creu la va protagonitzar amb el sènior B amb la derrota 2-7 amb el club patí Vilanova i la cara per al sènior A a primera catalana amb el seu triomf 4-0 davant el Lleida Llista que el continua deixant en zona privilegiada a la classificació d'aquest grup B de primera catalana. Avui que, per cert, també podrem escoltar el president de la Blanca Subur, Antoni Sardà, la Blanca que dijous passat va presentar amb els seus equips el nou Pinsbens. Escoltarem la conversa que van mantenir, com els dèiem, amb el president de la Blanca el passat dijous. I en Marc Figueres, d'aquí una estona, ens portarà la crònica de la participació de l'equip de regates del Club Nàutic Sitges en el Campionat d'Espanya de Vela Láser 4-7 que es va disputar a Múrcia. Tot això i altres qüestions esportives de la jornada des d'ara i fins les 5.
.012. La Generalitat al teu costat. El Top Manta és il·legal. Si compres el Top Manta, no només compres un producte fals. Estàs fent una activitat il·legal sancionable fins a 2.000 euros i alimentes grups organitzats que es beneficien de no complir la llei. A més, estàs comprant productes sense controls de qualitat. Estàs perjudicant l'activitat econòmica del nostre país i t'estàs perjudicant a tu mateix. No t'enganyis, no només compres un producte fals. Digues no al Top Manta. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat al teu costat.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Ara mateix, 4 i 5 minuts de la tarda, temps de descompte a la sintonia de Ràdio Maricel fent crònica esportiva fins les 5, avui probablement una miqueta més perquè tenim molt material. Per cert, no ho hem comentat, però si es volen apuntar amb aquest nom, Martina Lázaro del Arco, és una joveneta, té només 8 anys i és, diuen, una de les més fermes promeses de la penya d'escacs del Casino Prado. Per què els diem això? Doncs perquè el passat mes de juny la Martina va quedar tercera del Campionat d'Espanya i va obtenir una beca de la federació per poder assistir al campionat del món que s'està disputant hores d'ara a Santiago de Compostela, a Galícia, fins al dia 16 de novembre. Ens informen que la Martina està acompanyada del seu pare i un entrenador de suport durant aquest Mundial Cadet d'Escacs que, com els dèiem, s'està disputant fins al dia 16 d'aquest mes de novembre a Santiago de Compostela. Per tant, moltes felicitats i tota la sort del món per la Martina. Vinga, doncs, comencem ja a repassar el gruix de marcadors en matèria de futbol base que han fet els equips de la Blanca en aquest cap de setmana llarg, aquest cap de setmana de pont. Ens ho comenta l'Isidre Gómez, com cada setmana. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bé, malgrat tot, hem de començar amb la derrota del juvenil A, que ahir a la tarda va perdre 0-1 amb el Cambrils Unió, el gol visitant que es produïa i arribava a la segona part. En fi, que la Blanca ha enganxat, com es diu en aquests casos, una ratxa negativa.
Una pàjara.
Una pàjara, una mini pàjara, de moment.
No. Bueno, la veritat és que ahir no es mereixia guanyar ningú. O sigui, el gol del Cambrils ve precedit d'una falta molt més que dubtosa, així que pel joc vist no, ningú es mereixia emportar els punts. Van tenir més sort amb aquest remat a porteria i ja està.
I suposo que això que expliques, Isidre, té molt a veure amb l'expulsió del Josep Pasqual, perquè...
Sí, va ser fruit d'aquesta jugada, perquè dic, minuts abans, no diria molts, però una jugada calcada a l'altra àrea, ni falta ni res. O sigui que d'un possible penal a favor ens passem amb una falta fora de l'àrea molt proper a la porteria, però quasi calcada. O sigui que i això és el que va fer que expulsessin el nostre entrenador, perquè no ens van medir amb el mateix criteri.
Doncs aquesta derrota 0-1, repetim, amb el Cambrils Unió, que deixa la Blanca al novè lloc de la classificació. S'ha quedat clavada la Blanca amb aquests 10 punts. Són 4 jornades consecutives sense guanyar, amb 3 derrotes i un empat. Aquests són els números de moment que presenta la Blanca en aquestes últimes jornades. Hem començat, com sempre, recordant el resultat del juvenil de preferent. Pel que fa a la resta, Isidre...
Doncs mira, continuem amb el juvenil B, que va treure una bona victòria 1-4 al camp del Sant Miquel Montagut. El cadet A es va imposar 0-3 al camp del Cubelles. El cadet B va empatar 1-1 a Pinsbens contra el Quintinenc. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 2-0 a Pinsbens a la Noia. L'infantil B va perdre al camp del Penedès Espirall per 4-2 i finalment el C va guanyar 1-7 al camp de la Granada. En categoria Levina, l'Levina A va guanyar Pinsbens 4-2 al Castelldefels. L'Levina B va perdre 4-0 al camp de l'Òdena. L'Levina C va perdre 5-0 al camp del Riu de Villes. El D va guanyar 18-1 a Pinsbens, al Bassi, Vilanova i la Geltrú, i finalment l'E es va imposar també per un 9-1 a Pinsbens a la Granada. I en categoria Benjamí, el Benjamí A va guanyar 2-7 al camp del Prat, el Benjamí B va perdre a Pinsbens 1-3 contra el Vilanova i la Geltrú, el C va perdre 6-2 al camp del Ribes, i finalment el Benjamí D va guanyar 18-1 a Pinsbens amb el Masca Terror. Direm també que el Benjamí D aquest va jugar el dia 1 partit aplaçat, que va guanyar 2-6 al camp de la penya jove de les Roquetes. I fent aquells resums que faig, 9 victòries, un empat, 6 derrotes. Si no fos per al juvenil, diríem que ha sigut una bona setmana.
Bé, doncs de moment la balança ha pesat més les victòries que no pas les derrotes. Fins aquí el nostre habitual repàs de resultats dels equips de la Blanca Subur, com sempre en companyia de l'Isidre Gómez. Isidre, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, bona setmana.
Molt bé, fins ara.
4 i 10, no deixem el món del futbol base perquè el passat dijous 1 de novembre va tenir lloc la presentació dels equips de la Blanca Subur, el nou Pinsvens, s'ho poden imaginar, un nou Pinsvens ple de gom a gom amb totes les famílies dels jugadors, tots els equips que van anar desfilant, des dels més petits, els que juguen al campionat de Pitufos i Promeses, fins als més grans, és a dir, el juvenil A. En presència del president de la Blanca, Toni Cerdà, del director esportiu Josep Pasqual, el regidor d'Esports de l'Ajuntament, Eduard Terrado, i els representants de la Federació Catalana de Futbol, els representants de la delegació Garraf-Penedès, Manel Duran, Cisco Barberà i Emili Gázquez. Vàrem conversar uns minuts amb Toni Cerdà, bàsicament per preguntar-li sobre els objectius de la temporada. Objectius, s'ho poden imaginar, molt fonamentats en el creixement dels futbolistes, encara que els resultats no siguin positius. I també un prec a l'Ajuntament. Després de la zona d'aparcament, ara, segons Toni Cerdà, al nou Pinsvens li toca canvi de gespa.
Normalment els dies de presentació i els dies de cloendes és quan ajuntes més jugadors i, evidentment, és quan ajuntes més família i més simpatitzants. Són dies d'aquests que agraden, perquè com que tampoc n'hi han gaires dintre la temporada, si això fos més sovint, potser perdria una mica l'encant, però presentacions i cloendes són dies que sempre agrada participar.
Són dies especials, sens dubte. Comença una nova temporada, Toni, en quins objectius, més o menys els de cada any, no?
Els de sempre, doncs. Nosaltres l'objectiu que tenim sempre és que el jugador creixi. Creixi no vol dir sempre guanyar categories, pots haver fet un any d'una crescuda importantíssima i haver millorat molt i perdre una categoria amb un equip en concret, no? El que passa que, bueno, sempre és bonic quedar per la zona alta i si puja ja és el màxim, no? En quant als equips que tenim, doncs, bueno, tenim un juvenil que estarà com sempre esbarallant-se a la zona mitja, penso jo. Tot el que sigui més amunt serà molt benvingut, però és un equip que és nou, vull dir, tenim jugadors que són cadets encara, que estan jugant amb aquest juvenil, amb la qual el que ens pot perjudicar aquest any per lo tendres que poden ser aquests jugadors ens beneficiarà a partir de l'any que ve, que ja hauran anat agafant experiència. I els altres equips tenim de tot. Tenim els A's, normalment sempre són més competitius, com ha sigut tota la vida molt amb el món del futbol base, però tenim equipets que no són as que tenim moltes esperances depositades amb ells, o sigui que penso que poden fer una bona temporada.
Parlaves ara fa uns moments del juvenil A, la preferent és una categoria molt, molt exigent,
molt
aquest any la principal novetat, podríem dir, està a la banqueta, després d'uns quants anys David, sí, Porras ja no dirigeix l'equip, i ara el passa a entrenar a l'actual director esportiu, el Josep Pasqual.
Sí, sí, això va ser un tema que ho vam valorar molt abans de portar la terme, però consideràvem que amb el David li aniria bé fer un reset, perquè portàvem masses anys, molts anys, potser la paraula massa no és la correcta, portàvem molts anys amb aquest equip que, no ens enganyem, és l'equip que exigeix més de tot el club, és el més exigent, és el mirall, com dius tu, i els resultats del juvenil A són els que donen més repercussió amb l'afició i mitjans de comunicació, i vam, bueno, la prova és que en David continua el club. Una altra cosa és que diguéssim, hosti, en David no entrena el juvenil A i a sobre pues, no està la Blanca. En David es va parlar, en David ho va entendre, i escolta, que a més tots ens fem grans. En Josep ja té una edat que suposo que no serà coordinador tota la vida, perquè això és llei de vida, amb la qual s'ha d'anar preparant també una sèrie de relleus amb el que és la direcció esportiva del club.
Ara que dius això, en els foros futboleros sempre s'ha parlat del nom de David Porras com a futur coordinador esportiu.
Pues estàs dient el que t'estic dient jo amb altres paraules, no? Però clar, nosaltres per aquesta banda és tal com dius tu, i per altra vam considerar, perquè clar, ell podria acabar sent el coordinador de la Blanca sense necessitat de deixar el juvenil A, però vam considerar que necessitava un reset, no? Allò que diuen els ordinadors, apaga i torna a enxufar, pues en eso estamos.
En aquest sentit, Toni, s'està a punt de tancar una etapa, la Blanca?
Etapes se'n tanquen cada any, i cada any s'inicien de noves. Quan dius una etapa en un lloc en concret, això és llei de vida. Josep té la meva edat, vull dir, una persona quan té 60 anys o 61 ja...
Vull dir, perquè heu anat molt de la mà i no sé si el camí encara queda molt per recórrer en aquest sentit.
Bueno, esperem que sigui el màxim temps possible, no? Però com que, torno a dir-te, és normal, és llei de vida, doncs s'han d'anar a pensar en aquestes coses que, per desgràcia, a vegades no hi pensem. I després és quan venen les presses, les improvisacions i les coses fetes amb... que acaben sent un pedaç, no?
Acabo amb el nou Pinsbens. Tema aparcament...
Solucionat.
Ara feies una nova reclamació, gespa.
Sí, perquè ja toca. Portem aquí des de l'any 2007. Són 11 anys. Mira, a finals d'aquest mes vam fer la presentació de les instal·lacions. Tota la vida s'ha dit, i és així, vida útil d'una gespa, 10 anys. Si estàs de sort, si no, pot ser que sigui menys, no? Aquest any en fa 11, amb la qual cosa, és el que veiem al regidor, sin presses, us podeu esperar a dir com és. No et diré que la canviïs abans de Setmana Santa, però comenceu-s'ho a mirar, perquè a part, com que ara sembla ser que hi ha predisposició a fer inversions en temes esportius, com ha estat a Aiguadols, doncs evidentment aquesta gespa s'ha de començar a mirar amb carinyo el fet de canviar-la.
Algunes reflexions en veu alta les que feia el president de la Blanca Subur, Toni Cerdà, el passat dijous en el marc, com els dèiem, d'aquesta presentació dels equips de la Blanca per aquesta temporada 2018-2019. Toca, per tant, canvi de gespa. Quan serà? Com deia aquell, qui lo sap? Veurem. Bé, seguim repassant més marcadors que ens deixen al cap de setmana. Parlem ara de futbol femení perquè el primer equip femení del Sitges Suburense va golejar en partit de la segona divisió amb el Corbera 8-0 amb hat-trick d'Andrea Cruselles, doblet de Nut Albareda, i van completar amb aquesta golejada els gols de Judit Puig, Nerea Figueres i Yasmina Sánchez. Ara mateix el Sitges Suburense és 6è a la classificació, té 7 punts, però està pendent de la resolució del comitè de competició sobre el partit de la primera jornada que tenia pendent i que va disputar el passat dijous al municipal d'Aiguadols davant el base Olèrdola. Els expliquem perquè el conjunt visitant es va presentar a només 10 jugadores i van acabar la primera part jugant amb només 8, total, que es van acabar retirant quan el marcador era favorable amb el Sitges Suburense per 5-0. Hem d'entendre que el comitè li acabarà donant els 3 punts al conjunt sitgetà i pujarà uns quants llocs a la classificació, però la situació és aquesta que els expliquem, en partit, com dèiem, pendent de la primera jornada amb el base Olèrdola el passat dijous a Aiguadols. Completem aquest repàs de marcadors del futbol femení amb la derrota de l'equip cadet que va perdre 4-8 amb l'Enfaf Andorra, partit que es va jugar al municipal d'Aiguadols, i derrota contundent en la que va patir l'equip infantil de segona divisió 12-0 en el camp del Sant Cugat. Vinga, deixem per uns instants el món del futbol i anem cap a la vela perquè tenim ja aquí amb nosaltres una setmana més en Marc Figueres. Marc, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Tal i com ens recordaves ja i tal i com recordava Xavi Tous la setmana passada, tenim Campionat d'Espanya de vela de la classe Láser 4.7.
Correcte.
Amb l'equip de regates del Club Nàutic Sitges.
Això mateix, del passat 1 al 4 de novembre va tenir lloc el Campionat d'Espanya de Láser, categoria Láser 4.7. Va ser a Múrcia, exactament a Santiago de la Ribera, i el Real Club de Regates de la Ribera va organitzar aquests Campionats d'Espanya, on hi havia una flota de 177 embarcacions i d'allà va sortir l'actual i el vigent campió d'Espanya. Com va anar més o menys aquesta regata? Perquè era una regata de 4 dies, una regata important, Campionats d'Espanya, això va dir que van aprofitar molt bé el pont de la setmana passada els regatistes del Club Nàutic Sitges i també el cap de setmana. El passat dimecres, els nois d'en Xavi Tous, que són l'Ona Pasqual, en Nil Mercader, en Joan Àlex Riba i en Leo Andredi, van agafar el cotxe i amb un remolc on hi carreguen 5 embarcacions més la lanxa motora, van dirigir-se en una espècie d'odissea direcció al sud, direcció Múrcia, direcció La Manga.
Són unes quantes hores, eh?
Sí, és a dir, un viatge llarg, a més amb aquest remolc de grans dimensions que porten, va ser un viatge dur segurament, però sí, amb ganes, és a dir, hi ha motivació per anar-hi. El dijous era el primer dia de competició i com és una regata de caire important, campionats d'Espanya, doncs es fan les pertinents medicions del làser. És a dir, allà els jutges mesuren que tots els barcos estiguin dins de les mesures pertinents, estipulades, i un cop es fan aquestes medicions, que no hi ha cap problema si tot es porta...
tot estan els paràmetres correctes.
Sí, si tot es porta en regla, doncs s'endinsen cap a la Mare Nostrum i es fan les mànigues, aquestes petites curses, per anar fent, anar puntuant i d'on va sortir doncs, el campió d'Espanya. A priori s'havien de fer 12 mànigues, és a dir, que hi ha 3 mànigues, 3 petites curses per dia, 3 petites regates per dia. Però si la setmana passada estàvem parlant de que va fer molt de vent, ratxes de 60 nus, de 30 nusos, aquesta setmana... ha estat al revés, a l'inrevés, és a dir, la regata es va desenvolupar en els 4 dies al voltant dels 6 nusos, que això en l'argot nàutic quasi bé se'n diu calma xitxa. Els primers dies es fan les primeres regates i com funciona els campionats d'Espanya on hi ha tantes embarcacions juntes, perquè hi ha tantes embarcacions juntes, on han de passar les mateixes boies, les mateixes portes, les mateixes balises, fa que sigui una espècie de totum revolutum al mig de l'aigua, i per tant, per ficar-hi ordre, el que es fa és... dels 177 làsers es divideixen per sorteig en 3 grups, de 59 regatistes en cada grup. Llavors, dels 19 primers de cada grup, es fa una final on s'agrupen els 59 millors vaixells, les 50 millors embarcacions, que se'n diu la regata per l'or. Dels segons 19, de cada una de les 3 regates, es fa la regata pel plata. I de les terceres, dels darrers, diguéssim, 19 últims, de cada regata, doncs es fa la regata pel bronze. I així d'allà va sortir l'actual campió d'Espanya de làser 4.7 que se'n diu Joan Lladó. Balears, els Balears van arrasant aquests campionats d'Espanya i ara sentireu a continuació les declaracions d'en Xavi Tous, que fa una valoració del que va ser exactament aquests campionats d'Espanya de làser 4.7 on els corredors, en els regatistes es van curtir molt.
Aquest és el quart campionat, el que anem amb l'equip de regates del Club Nàutic de Sitges. I és el de més dificultat, amb diferència, el que hem participat. Hi ha hagut 177 participants, o sigui, potser és el campionat d'Espanya de làser 4.7 més nombrós. I tot i que hi havien programades 12 proves al llarg dels 4 dies, les condicions de vent han sigut molt fluixes i molt variants, i només hem pogut completar 6 proves. Tot i que el comitè ha estat molt encertat, perquè podrien haver sigut menys, tranquil·lament. Llavors això ha comportat moltes estones d'espera. Quan anem a un campionat, normalment s'ha d'estar al club preparant embarcacions, etc. sobre les 10 del matí o abans. Ens envien a l'aigua sobre les 10 i mitja, 11. I com hora límit tenim una hora abans a la posta de sol. O sigui, això ha significat que la majoria de dies hem acabat a les 4 o 5 de la tarda. Per tant, comportant un gran desgast físic i mental. El format de regata, on hi ha tants vaixells, no està, normalment es fica un màxim de que competeixen 60 vaixells junts, en una màniga. Per tant, els dos primers dies, on hi ha 177 vaixells, es va dividir en 3 flotes de 59 per sorteig i competien les 3 flotes per separat. Al final dels dos dies hi havia 4 mànigues acabades i es separa per classificació en 3 grups. Doncs els primers 59 participants competeixen en la flota or, els següents en la plata i els següents en el brons. En el nostre gras, els dos primers dies van poder competir contra els millors d'Espanya i els últims dos dies, ja dins de la flota brons, que és el nostre primer campionat, vam tenir l'oportunitat d'estar lluitant en posicions una mica més avançades.
Quatre i 24 minuts de la tarda, aquesta era la crònica que ens feia i ens proporcionava en Xavi Tous, el tècnic, l'entrenador de l'equip de regates del Club Nàutic Sitges. En fi, Marc, bona experiència.
Bona experiència, ara la setmana que ve els hi queda la regata de Salou i llavors a passar els Nadals i fins l'any que ve ja no hi ha més regates.
Molt bé, doncs fins aquí aquest temps dedicat al món de la vela, no sé si hi ha alguna cosa més.
No, no hi ha res més avui.
Perfecte, doncs Marc, moltíssimes gràcies i fins la propera, adeu-siau. 5 minuts i arribarem al punt de 4:45 de la tarda. Tornem al futbol. Toca ara mateix fer crònica del que ha estat la desena jornada al grup 12 i al grup 10 de tercera catalana. I comencem ja a repassar amb aquests resultats del grup 12. Resultats, com dèiem, de la desena jornada van ser l'Òdena 0, Olivella 2, Sant Andreu de la Barca 4, la Pobla de Claramunt 2, Cubelles 2, Piera 0, Mediona 1, la Granada 2, Anoia 3, Capellades 0. La primera victòria, per cert, del conjunt de l'Anoia, del CUE de la classificació. La Múnia 1, Ribes 7, Masquefa 1, Penya Jove 5, Montserrat Igualada 1, Riudebitlles 2 i Sitges 1, Moja 2. Ara mateix la classificació continua manant al Cubelles 26 punts, però l'Olivella està igualat, 26 punts també per al conjunt de Rafa Porres, però compta amb l'Òdena, que està a només un sol punt. De fet, l'Òdena va aconseguir el liderat, ha estat líder uns dies fins que, és a dir, va ser líder des que va guanyar dijous aquí als Sitges 0-1 fins dissabte, que va perdre 0-2 al seu camp amb l'Olivella. L'Òdena, com dèiem, tercer amb 25 punts. A una certa distància està el Moja, que és quart amb 18, 17 per la Granada, el Ribes i el Sitges, que és ara mateix setè, tenen 16 punts i els mateixos que la Penya Jove, 15 per Riudebitlles i Montserrat Igualada, 14 per Piera, 13 per Sant Andreu de la Barca, 8 per Capellades, 7 per Masquefa i la Múnia, i tanquen la classificació al Mediona amb 6, la Noia, que deixa la cua i passa a ser ara el penúltim amb 5 punts, i el nou cuer és la Pobla de Claramunt amb 4. En fi, com veuen, una jornada gens positiva per la Unió Esportiva Sitges, amb les dues derrotes amb aquesta setmana de dos partits, i setmana positiva, per exemple, per l'Olivella i per el Cubelles, que, Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Continuen engreixant una miqueta aquesta distància.
Sí, sí, sí.
Vers els seus màxims perseguidors.
Sí, a veure, el partit que tenia complicat aquesta setmana era l'Olivella al camp de l'Òdena.
Un Òdena que venia reforçat per la seva victòria,
exacte,
de dijous aquí a Iguadors.
Havia recuperat tots els partits i era el nou líder, no?
Exacte.
I doncs tenia la gran oportunitat de guanyar a l'Olivella i d'aquesta manera doncs seguir primer, i ocupar el liderat, no? El que passa, doncs, que se va trobar un Olivella, com és habitual en aquest campionat, que està molt fort. Defensivament és l'equip menys golejat, l'han fet 5 gols a l'Olivella.
És un equip molt, molt sòlid en aquest sentit.
I doncs, tan sol n'hi ha un equip que té res, un gol menys, un gol més,
sí,
que
sí.
És el Cubelles.
Està amb 6.
Exacte, un 5 i l'altre 6. I això, doncs...
Això explica molt bé, Toni, perquè estan manant a la classificació.
Sí, mana per això, perquè defensivament l'equip està molt bé, i a més perquè, doncs, no tan sols de fent bé, sinó que marca gols, no? Perquè si no marca Víctor Romero, doncs marca Edgar García, no? Si falla Adrià Alonso, té Edgar García allà, que te pot marcar els gols.
Una molt bona victòria de l'Olivella en 0-2 al camp de l'Òdena. Li va durar molt poquet el liderat al conjunt de l'Anoia. Però, Toni, no ha estat aquesta una bona setmana per la Unió Esportiva Sitges. Tenia pendent el passat dijous el partit amb l'Òdena. Un Òdena que en va tenir prou amb un gol de penal al minut 28, transformat pel seu magnífic davanter, Aitor Martínez. És un jugador del qual, doncs, en varen parlar molt bé, perquè, bé, és un jugador que hem vist jugar al Montserrat Igualada, hem vist jugar Aitor Martínez també al Sant Mauro, i ara actualment a les files de l'Òdena. Un Òdena que, bé, va marcar de penal. El Sitges va millorar a la segona part, però no va ser un Sitges que va disposar de masses ocasions.
No, jo penso que va ser un Sitges sense arribada. Va tenir la millor arribada, es van ser ja en temps del
tram final.
I realment va tenir dues ocasions per poder empatar, no? Però ja l'últim del partit. Li va faltar això, no? Arribada. Vaig veure un Sitges nerviós, amb l'Òdena. Era massa la responsabilitat, potser, d'aquest nou Sitges, és un Sitges molt jove, i davant d'un equip ja
més fet, que, més experimentat,
que porta molt de temps en aquesta categoria, doncs ho va notar moltíssim, no? Al final va acabar perdent, per això, no?, per la falta d'arribada, i quan va poder, doncs, quan va poder, doncs no,
sí, sí, ja no,
no era el moment,
temps,
no?
Material.
No era el moment. La cara va canviar ahir, no? A mi, sobretot els minuts que jo vaig veure, a mi el Sitges me va agradar més.
Sí, és a dir, el Sitges diem que té una bona sortida ahir.
Sí, té una bona sortida, a mi me va agradar bastant. És un equip que intenta tocar-la molt bé. Ten en compte que el Sitges, Pitu, que se n'on hem parlat, té 8 bases,
Sí.
Té la base de Rafa, té la base d'Albert, té la base d'Oliva, té la base de Iago, Xavi Rodríguez, Pablo, Pau Butifoll, que encara
sí.
No s'ha estrenat.
Pau
Butifoll amb el Sitges.
No s'ha estrenat, perquè ha hagut de passar pel quiròfan amb la lesió de menisc.
I ahir va caure Kadim.
Sí, Karim també, sí.
Doncs són 8 bases. Que, amb aquest Sitges,
més la baixa de Javi Aroca, que tampoc va...
Que no va jugar ahir.
No va jugar, no va estar convocat.
Més la baixa de Geri per la propera setmana perquè marxa fora.
Sí. Doncs... És a dir, el panorama ara no és el idoni.
No.
I amb... justament et coincideixen aquestes baixes amb un seguit de partits durs, forts, contra rivals que estan a dalt.
Sí, i que són rivals que porten temps treballant, com el cas de Cubella, que ja porta 3 anys Xavi Vilagut, doncs, treballar aquest Cubella. Sí,
el
cas
el Moja també té un equip ja bastant
construït.
El Moja
un equip bastant construït, tot i que el Lora és aquest
tècnic.
Any el nou tècnic, però l'equip ja és construït. El Loden ha passat el mateix i l'Olivella s'ha trobat, doncs, amb un Rafa Porra que pràcticament s'ha portat tota la defensa
del Sitges de l'any passat.
Exacte, i ha fet un equip amb moltes garanties, i doncs aquests equips marca una miqueta la diferència. Paciència este que tenia amb aquests Sitges. No, a veure, aquests Sitges no cal buscar-li, doncs, l'etiqueta de favorit.
No, és que no ho és.
Que anar fent,
ni de bon tros.
Exacte, anar fent poc a poc, amb molta paciència. Jo penso que la feina que està fent Víctor Toriat és positiva, almenys intenta tocar la pilota, l'equip surt, li dona bon tracte a la pilota, l'únic que està faltant.
Bé, en definitiva, el club busca això, busca que el seu primer equip jugui a futbol.
Doncs si el club buscava això, de moment, doncs ell ho està aconseguint.
I no és fàcil, no és fàcil, perquè evidentment...
El que passa que ara és el club el que té que tenir paciència, deixar que treballin els entrenadors, i que si aquest any no pot ser, serà el proper. Jo sempre he dit que al Rafa Porra li va faltar un any, doncs a veure si ara deixen treballar el Víctor Doñati.
Bé, ahir, com dèiem, derrota 1-2 davant el Moja, un bon Moja, tot s'ha de dir, un equip també fet, un equip ja d'uns quants anys, amb nou tècnic, és cert, amb Manel Lora, però que es va trobar amb el 0-1, gol de Robert al minut 49, gairebé els 4 minuts de la represa. Va reaccionar bé el Sitges, una centrada d'Isaac Jiménez per la banda esquerra, la va rematar molt bé de cap. El més menut, Àlex Pérez, al 50, tornava a estar el partit igualat, però al 57 un clar penal del porter d'Ivan Vendrell el va transformar en Roger Uller en el 1-2. El Sitges ho va intentar, sobretot al tram final ja del partit, doncs apretant, el Moja intentant també sortir al contracop, però no hi va haver tampoc massa garanties ofensives ahir per poder, com a mínim, igualar el maig. I al final, Toni, aquesta derrota davant un Moja que s'ha refet en aquestes últimes jornades també.
Sí, exacte. De fet, s'ha col·locat quart.
Sí, s'ha col·locat quart, però fixa't que la diferència entre el Moja i l'Òdena, entre el quart i el tercer, és de 7 punts.
Sí, clar.
I 6 vers els líders.
I els Sitges són 10 punts.
Sí, el Sitges queda ara bastant, bastant lluny del que és la zona de descens, diguem-ho així.
Un Òdena que cal recordar que aquesta setmana juga al camp de la Penya Jova. La Penya Jova, al seu camp, no ha perdut cap partit.
Sí.
Tan sol ha empatat un amb el CUE.
Les golejades d'aquesta jornada les han protagonitzat precisament la Penya Jova, guanyant 1-5 al camp de Masquefa.
Primer partit que guanya el camp contrari.
I l'1-7 del Ribes al camp de la Múnia.
Sí, un
Ribes... No deixa de ser un resultat sorprenent, perquè, home, la Múnia amb tot el que és...
I te diré més sorprenent. La primera part acabava 0-0.
Sí.
Tots els gols han vingut a la segona part.
Sí. Una segona part fantàstica del conjunt de Toni Salido. I com dèiem, també destaquem d'aquesta jornada número 10 la primera victòria del CUE, que ja no ho és, la Noia. Es va desfer 3-0 del Capellades. 4:34, escoltem el que ens comentava Víctor Doñate, el tècnic de la Unió Esportiva Sitges, després d'aquestes dues derrotes amb l'Òdena i amb el Moja.
Sí. Evidentment sabíem que teníem un rival com el Moja, que està a la part alta com nosaltres, sabíem que venien d'una victòria contra el Montserrat Igualada, voltada amb un equip que també estava a la part molt similar a nosaltres. I bé, al final són coses que repeteixen en diversos partits, no? Ara estàvem comptant els gols en contra, tenim 10 gols en contra i i 4 són de penal, un de córner, un de falta lateral, un de fora l'àrea. Bueno, són situacions que són, excepte els penals, defensables, no són jugades de combinació que ens maten en alguna acció que no estem bé defensivament, però a pilota aturada doncs, són molt permissius i això en aquesta categoria es paga.
L'equip ha d'aprendre d'això.
Evidentment, només n'hi ha una cosa.
Tot i que, evidentment, perdona, Víctor, els dos rivals que heu tingut aquesta setmana eren rivals, bons rivals, amb experiència, com et deien l'última vegada que vam poder parlar amb tu, era una bona vareta de mesurar.
Sí, evidentment, el que passa que també és veritat que venim molt condicionats, amb molta gent que estava molt, molt lesionada i que, vulguis o no, ens estaven donant molt bons resultats en les anteriors jornades que havíem encadenat bons resultats. I si et falten aquestes peces que has estat bé durant les anteriors setmanes en aquest tipus de partit que t'exigeixen doncs, el mínim detall doncs, està controlat, doncs evidentment es noten. Avui també tornem a perdre una central, el Karim, al darrere estem amb moltes situacions adverses, amb jugadors que estan lesionats, que no acabem de recuperar, i bueno, com ja heu vist, també hem tingut a tirar del juvenil, en aquest cas també avui.
No has pogut disposar avui del Javi, també amb problemes físics?
No, el tema del Javi és un tema extraesportiu, un tema no físic, és un tema extraesportiu, i bé, són coses que tenim que solucionar dins del club, dins del vestidor, amb ell, i ja està.
Està apartat de l'equip?
No, ni molt menys. No. Ha entrenat bé durant la setmana. Divendres no va poder venir a entrenar per un tema personal. I bé, no ha estat ell, però bueno, avui l'Àlex ha marcat, que era el primer gol que marcava, i bé, esperem que l'Àlex tingui aquesta continuïtat de cara a porteria i el Javi ens ajudarà també de cara a la setmana vinent.
Hem vist cares molt llargues ara dels jugadors quan entraven els vestidors. Una miqueta remeto al que deia al principi, no ha estat una bona setmana, encaixar dues derrotes evidentment és dur.
Sí, clar, evidentment, però està clar, i li deia també al Toni el dia que vam guanyar 4 partits seguits, que vam guanyar també contra el Piera aquí a casa 5-0, doncs que arribarem a moments difícils, i en aquests moments difícils estem ara, i aquí és on hem d'aprendre i de veure una mica el grup quina força té interna per poder solucionar aquests problemes que tenim i preparar de la millor manera la setmana vinent, que anem a Montserrat Igualada, serà un camp complicat contra un rival que està molt similar a nosaltres a la Lliga, però ens hem de refer, ja no ens podem parar a pensar en el que podíem haver fet perquè ja ha acabat el partit i ja està, això continua.
Què no ha fet bé avui l'equip, Víctor?
Doncs no ha fet bé sobretot el ser contundent en accions, com et deia abans, de pilota aturada en els saques de banda, en els corners, en ser molt permissius en les accions properes amb el contrari. Clar, si et ve aquí un equip amb jugadors que tenen qualitat a dalt i els hi deixes pensar, doncs evidentment doncs tindràs problemes, i nosaltres avui els hem deixat, però no és només avui, ja comencem a estar una mica cansats, no?, d'aquestes situacions, perquè al final la responsabilitat que assignem a cada jugador en les marques, cadascú sap quin número té per marcar, i evidentment aquestes marques es perden. Bueno, doncs això és una qüestió de responsabilitat màxima, això és una qüestió de seguir treballant, i el jugador doncs, que no aconsegueixi fer aquesta feina en aquestes marques, doncs entrenar un altre i ja està.
Òdena, Moja, i la setmana que ve Montserrat Igualada, déu-n'hi-do. Ara el calendari fa pujada.
Sí, bueno, sempre fa pujada. Depèn com ho vegis també, sí. No vam començar bé i després, bueno, vam quedar 4 partits guanyats. Bé, Montserrat, és igual, prepararem el partit de la millor manera possible per intentar fer millors coses que no hem fet el dia de l'Odena i avui. I ja està, només queda una cosa, que és treballar, i no podem quedar-nos en... I si haguéssim fet això o l'altre, ja ha passat, i ara doncs ens hem de refer.
Bé, doncs, més clar impossible, ho deia i ho manifestava Víctor Doñate, caldrà enrecer-se, i, vaja, tampoc va tenir pèls a la llengua quan va dir que, evidentment, es preparen una sèrie de situacions, si els jugadors no les compleixen, doncs sortirà un altre en el seu lloc. Però bé, en qualsevol cas, tot és treballable, tot és matisable, tot és millorable, i, evidentment, Toni, aquest Sitges té marge encara.
Sí, sí, sí.
Té recorregut, el que passa que, clar,
queda vens, molt.
Vens de dues derrotes, clar, són derrotes però, amb poc marge de temps.
Dos derrotes, però tres consecutives a casa.
Sí.
Clar, que això marca.
Sí, sí, també.
Granada, també. La Granada, Òdena i, doncs, el Moja. Uh-huh. Tres partits consecutius que ha perdut a casa.
Exacte, exacte.
Clar, això marca. Però ell té que pensar que està començant, que està treballant, que no ha tingut pretemporada, que ha sigut molt atípica, i que té que sobretot, doncs, tenir paciència.
Ara és una qüestió
no, ell,
de...
Ell no, ja la té.
Ara em ve al cap, és una qüestió més de sobreviure a una situació que no és bona, perquè vens de perdre aquests partits i perquè no tens tots els efectius que tu voldries amb aquestes baixes que abans comentaves. No tot són males notícies. Ens hem de quedar també, per exemple, amb els minuts que van tenir ahir els juvenils, Max Gili i Marc Molina. Sí, bé, saps que tens els nanos de la casa també perquè et donguin un cop de mà. I, evidentment, no és la millor situació en un partit com ahir perquè estàs perdent i perquè has de capgirar el marcador, però bé, això també curteix.
Sí, clar, evidentment tens...
I perquè saben que aquests nanos doncs, tenen la porta oberta en qualsevol moment.
Sí, i tens on pot estirar, no? Perquè sí, clar, si tens base i no tens més jugadors, clar, aquí ve la dificultat. Si pots estirar del juvenil doncs, i tens confiança en aquest juvenil, clar, le dones amb ells doncs,
l'oportunitat,
motivació,
sí, sí, sí.
I en canvi a tu te va bastant bé. Jo penso que està fent bona feina, és qüestió d'anar doncs, treballant. Queda molt de campionat, pot passar moltes coses. Ara li vindrà, perquè ara té un partit complicat al camp del Montserrat Igualada,
sí.
Però després tindrà dos partits a casa consecutius.
Sí.
Aquí és on realment el Sitges té que recuperar i sobretot recuperar les sensacions al municipal i guanyar partits a casa. El campionat del Sitges és millor ara a camp contrari que no a casa.
Doncs de moment així estan les coses en aquest grup 12 de tercera. Passem full, anem al 10. Perquè la d'ahir, com els dèiem, tot just en començar el programa d'avui, no va ser una bona tarda pels afeccionats que van anar amb el municipal d'Aiguadols, pels afeccionats sitgetans, evidentment, perquè pels visitants, doncs, olin un llum. Repassem aquests marcadors del grup 10, que van ser el Veterans Catalunya 1, Turó de la Peira 1, Martinenc B 2, Gornal 2, Almeda 3, Apa Poble Sec 1, Carmelo 0, Terlenca 1, Santa Eulàlia 1, Cooperativa 1, Sitges B o Sitges Obrense 1, Ibèria 2, Dinàmic Batlló 0, Sant Genís Penitentes 2, l'Esquerra de l'Eixample 2, Chacarita 1 i suspès el partit entre el Poble Sec, Unió Esportiva i la Florida. Ara mateix la classificació. Mana l'Ibèria, 25 punts, seguit del Terlenca amb 23. Tercer és el Gornal amb 19, 18 per Almeda, Santa Eulàlia i Sant Genís Penitentes. 16 per Carmelo, el Sitges Obrense és 8è amb 13 punts. 12 per Dinàmic Batlló, Cooperativa i Veterans Catalunya. 12 punts també per la Florida, 11 per Poble Sec i Turó de la Peira. I a la part baixa tenim el Martinenc B amb 7, 6 per l'APA Poble Sec, penúltim l'Esquerra de l'Eixample amb 4 i encara sense guanyar el Chacarita amb 2 punts. Doncs una llàstima la derrota d'ahir del Sitges Sobrense perquè, Toni, la primera part de l'equip és de les millors que hem vist.
Sí, sí, sí. La primera part van fer el que tenien que fer. Davant tenen un equip molt guerriller, que donava moltes puntades, que parlava molt amb la boca,
sí,
que
sí.
Realment doncs, era molt complicat jugar-li.
Al partit d'ahir, però s'ho no preguntàvem al Xavi, no és fàcil d'afrontar, tot i que ell ho explica molt bé. Hem sabut doncs, descobrir les seves misèries a la primera part, però això no ho hem sabut traslladar a la segona.
No, li va sobrar la segona, no? Però més que res per l'esforç que s'havia fet a la primera.
Exacte.
I penso que inclús, vull dir, els canvis potser no van donar el que estaven donant.
No, en aquest sentit, Xavi Hereu és molt clar. Ell va dir que l'onze inicial, doncs, bé, però que els que van sortir de la banqueta no li van donar aquest canvi que pretenia. En fi, que el partit comença molt bé, amb un bon Sitges Obrense, un Sitges Obrense que, per cert, va estrenar nova equipació, una equipació, repeteixo, ho he dit aquest matí, molt xula.
Molt maca, sí, sí.
Amb els dos escuts, amb el del Sitges i amb el del Suburense, amb els colors blanc i blaus, evidentment, els colors tant del Sitges com del Suburense, una equipació molt xula, els dorsals de color vermell. Llàstima que això no va poder venir acompanyat d'una victòria. Com dèiem, l'equip va començar marcant de penal en l'afegit del primer temps. Nico va aprofitar el llançament des dels 11 metres gràcies a un penal comès sobre Guillem Vinyola. Nico va ser contundent en el seu xut i va establir aquest 1-0. I a la segona part, doncs, el partit canvia, com un mitjó. I primer Amadeo Montero al 67 i David Bejarano al 72 aconsegueixen donar-li el tomb a la situació amb un Iberia que, no oblidem, va jugar bona part de la segona part amb 10 jugadors.
És que marca els dos gols quan estan jugant amb 10 jugadors.
Amb 10 jugadors, sí, eh? Sí.
Però el Sitges Sobrense té, doncs... superioritat, sí, sí, de jugadors, i en canvi doncs encaixa els dos gols.
Que passa, no? Que com sempre diem i com sempre diu l'amic Juanjo, en un camp com Aiguadols
no es nota
gaire, no es nota. Per no dir gens.
No es nota.
Però bé, l'Iberia Toni, un equip experimentat, un equip que juga molt bé les seves armes.
Sí, sí, que la va jugar molt bé i que la va acabar guanyant el partit, doncs degut a això, no? Que la va saber jugar. El Sobrense la va faltar, Sitges Sobrense la va faltar els minuts aquests de la segona part. Llàstima, no? Perquè si arriben a jugar una miqueta molt semblant a la primera, aquest partit no se l'escapa, però doncs ells van marcar quan realment jugaven en inferioritat i això va marcar el partit.
Ho deia Xavi Areu abans de jugar amb el Gornal i amb l'Iberia. L'equip venia de guanyar aleshores els dos partits amb el, crec que va ser Sant Genís, ara no recordo bé, venia de guanyar dos partits consecutius i va avisar, ara ens venen dos partits difícils perquè tenim Gornal i tenim Iberia. Malauradament aquests dos partits es van acabar perdent i ahir varen poder parlar amb un Xavi Areu capcot, un Xavi Areu trist i dolgut per aquesta derrota d'ahir amb l'Iberia.
Sí, completament. Hem anat de més a menys. Hem sortit molt bé al camp, hem fet una molt bona primera part, ens hem ficat per davant el marcador, inclús bueno, l'1-0 crec que és curt pel que hem fet, pels mèrits que hem fet a la primera part. I res, ens quedem cara de tontos i la lectura és que, bueno, que no aprenem dels errors. Havíem vist el vídeo el que era a l'Iberia, li hem tret totes les vergonyes a la llum de la primera part perquè no sabien ni per on els hi venien i res, i només començar la segona part ja s'ha vist que ells han sortit més enxufats, han tingut un parell, ens han arribat i al final, doncs bé, dos cagades nostres perquè no tenen un altre nom, doncs bé, et penalitzen tot el partit, no? Tota la feina d'abans a sobre, doncs els canvis que hem introduït de refresc no ens han aportat el que volíem que ens aportessin. L'actitud, m'ho dic així de clar, no ha estat la millor i res, hem hagut de canviar el Jaume Serrano obligat perquè tenia rampes a cada acció, ens ha dit, ens ha demanat el canvi. Ha estat una pena perquè estava fent un molt bon partit, estava molt bé, la veritat és que els 11 que han sortit d'inici, genial. I a partir d'aquí doncs, ens ha anat el partit en dos errors i en un córner que, tot i que l'hem defensat molt malament, l'àrbitre s'ha inventat perquè no existia.
En descàrrec de l'equip, Xavi, vaja, no ha de ser fàcil jugar aquest tipus de partits, no? Contra un Iberia, contra un equip molt experimentat, contra un equip molt físic, molt a sobre de l'àrbitre. Repeteixo, no ha de ser fàcil fer front a un partit així.
No, està clar que no és fàcil, i menys amb una plantilla tan jove, però bé, sabíem el que jugaria l'Iberia, sabíem que bé, que realment està líder, però és un equip que té molts punts dèbils, els hem explotat a la perfecció, i sabíem el que hi havia. Hem aconseguit ficar-nos per davant i tots aquests teòrics punts forts de l'Iberia, com són doncs, la lluita, la brega, les protestes, el joc dur, el joc aeri, doncs clar, amb l'1-0 se'ls tornen en contra. Ja han de deixar de protestar tant, han de centrar-se més en jugar, ja no perden temps, com estan fent, i se'ls tornen en contra. Però clar, el problema és que nosaltres som incapaços de tancar el partit, no? Fiquem l'1-0, però hem tingut també la falta indirecta a la primera part dintre l'àrea que Nico i Vinyola doncs, han executat horriblement, no s'han entès, cosa que no pot passar, perquè al final és un gol, estàvem a 3 metres de la línia de gol, tenim una falta allà i no la fiquem. No poden haver-hi errors d'aquest tipus, i la sensació que tinc és que no aprenem, anem ensopant amb la mateixa pedra una vegada i una altra, i sí que és cert que concedim menys ocasions, que cometem menys errades, però al final les que cometem ens acaben penalitzant. Ens costa molt ficar gols ara mateix, no hem tingut bastantes ocasions però no les hem sabut transformar. El porter també ha tingut alguna intervenció bona, però bueno, en general més de mèrit nostre, i darrere seguim sense ser un equip sòlid.
Bé, ja ho deies, que venien dos partits molt complicats, tant amb el Gornal com avui amb l'Iberia, després d'aquelles dues últimes victòries consecutives, 0 punts dels últims dos partits, vull dir.
Sí, bueno, hem parlat, s'havien de guanyar els dos primers partits que ens venien, no?, per jugar aquests dos altres amb més tranquil·litat i sense pressió, no? Havíem dit que, bueno, que eren dos partits per disfrutar i per... Era un repte, jugàvem contra dos equips de grans de la Lliga i era un repte intentar fer-los punxar, no? L'altre dia a la Gornal l'equip va fer un molt bon partit de la baix, i el resultat és super injust, ja li vaig comentar al Toni. I avui crec que la derrota és injusta també, realment. Sí que hem comès errades que ens han costat els dos gols, però crec que la derrota és injusta pel que ha mostrat l'equip. I és cert que bé, que l'equip ha anat de més a menys i ens hem desinflat, i els canvis que hem fet, en lloc de donar-nos refresc i donar-nos una miqueta d'aire, la veritat és que no ens han aportat res. Haurem de ser, bueno, de fer reflexió una miqueta.
Xavi, doncs teniu una setmana per endavant per netejar tot una miqueta, la ment, descarregar una miqueta de cames i a pensar en el proper partit amb el Poble Sec.
Sí, a veure, suposo, avui la veritat és que estic bastant emprenyat,
avui
però
costa fer una valoració,
suposo que demà encara també, i dimarts ja ho veurem d'una altra manera, perquè toca a la força pensar en el Poble Sec. Però bueno, si m'he de quedar amb algo positiu, em quedo amb que l'equip a poc a poc va creixent, la primera part ha sigut bona, i que portem 4 a 5 jornades ja fent bons trams de partits i que l'equip va creixent a poc a poc.
Ara ser més sencer en el conjunt, no?
Hem de ser més constants, hem de cometre menys errades, hem de ser més contundents a les dues àrees, no concedir tan fàcil gols i aconseguir finalitzar les jugades que generem, seguir creixent i ja està. I sí, que al final tothom aporti. Avui ja et dic, l'11 inicial ha estat a un nivell de 10, excel·lent, i després doncs no ho hem acabat de rodonir amb els canvis.
Bé, ho han escoltat, un Xavi Hereu sincer en les seves declaracions després d'aquesta derrota 1-2 amb l'Iberia. Recordava fins i tot Xavi Hereu aquesta acció favorable d'aquest lliure indirecte per sessió al porter, que bé, ell ho diu, no l'hem sabut picar bé. No era fàcil, perquè evidentment quan se't posen tots els rivals a la línia pràcticament de gol i tens poc espai, doncs és difícil, però ell ho diu i ho reconeix, que no van saber treure profit d'aquesta acció avantatjosa.
Ja, és que teòricament tenien que estar tots a la línia, el que passa que no n'hi havia
ningú. Sí, clar, i en el moment que xiula l'àrbitre surten tots com a llops.
Tots, no?
Però bé, en fi, és una derrota...
És que tu marques aquell gol, sí. Tu marques aquesta ocasió...
Era el 2-0.
Sí, sí, i mates el partit, eh?
Sí, sí.
Perquè ells s'haguessin dedicat més, doncs, a lo que se dedicaven, anar per l'àrbitre, i el Sitges Obrense hagués tingut més ocasions.
Ens quedem amb la primera part.
Sí.
I una miqueta amb el que li deien també amb el Xavi, no? Que l'equip ha d'intentar ser més contundent i també doncs, ha de tenir més continuïtat al llarg dels partits.
I compte que ara va un desplaçament que el rival no va acabar el partit, eh?
Sí, sí, el Poble Sec Unió Esportiva.
Per picabaralles, eh?
Té 11 punts, el Poble Sec està ara mateix 13, té 2 punts menys que el Sitges Obrense. Toni, aquí cada setmana serà... No picar pedra, no. Picar rocs d'aquells que...
És un grup molt complicat.
Sí, sí, és un grup molt complicat.
Molt complicat.
Molt complicat. I això ja ho sabíem. Ho sabíem des de l'estiu.
Sí.
Però, en fi... 4:53, així ha anat aquesta jornada futbolística, la número 10 a Tercera Catalana. Deixem el futbol, anem al bàsquet. Hey! Anem al bàsquet perquè en el passat dissabte al pavelló de Pinsbens el bàsquet Sitges es va desfer del Cantaires de Tortosa per 84-56. Sense cap mena de dubte, aquí... crec que hi ha unanimitat,
va ser el millor partit del conjunt d'Edu Piñero en el que portem de temporada. Són 6 partits, però la motxilla amb 4 derrotes començava a pesar una miqueta ja, i el partit de dissabte no era fàcil, no era fàcil perquè al davant tenies un bon equip, com és el Cantaires de Tortosa, un equip molt físic, molt atlètic, amb majoria d'americans, per tant, el partit no era gens senzill, però el va dominar des d'un bon començament. El Sitges, vaja, des del minut 0, des del salt inicial fins al darrer minut, fins al minut 40. Els parcials que van ser de 26-15 al primer, 16-13 al segon, marxaven, per tant, amb avantatge de més 14, 42-28 al descans, 20-9 al tercer període i 22-19, aquest una mica més ajustat, al quart i definitiu període. Un bon bàsquet Sitges en gairebé totes les facetes, però com destacava Edu Piñero, sobretot en la defensiva, 17-34 en tirs de 2, 12-31 en tirs de 3 i 14-20 en tirs lliures. Pel que fa a els anotadors, màxim anotador i un dels millors, una setmana més, Jordi Boronat, 19 punts, però també van anotar David Aro, gran partit també de David Aro, 13 punts, Elias Velasco, 10, Marcus Harris va anotar 12, Josep Agustí, 11, i com dèiem, els 19 de Jordi Boronat, que van venir acompanyats també pels 8 de l'Omar Thiam, pels 3 de Nacho Velasco i pels més joves, Àngel Miguel Sanz, que va anotar un punt, Oriol Camproví, que en va anotar dos, i Unos Belanac, que en va anotar tres, en un llançament de tres punts. L'única nota negativa, la luxació en un dit d'una mà que va patir Nacho Velasco. Inicialment la cosa no pintava massa bé, però pel que ens diuen, el Nacho podria estar ben bé 3-4 setmanes de baixa. No és, evidentment, ni de bon tros una bona notícia, tot el contrari, perquè aquesta temporada el bàsquet Sitges no té una plantilla àmplia, tot el contrari, té una plantilla més aviat curta. Pel que fa amb els Cantaires de Tortosa, amb el seu millor jugador, almenys en aspecte anotador, amb 17 punts va ser Xavier Xamal Richards. Ens falten 4 minuts, abans no arribem a les 5 de la tarda, però hem d'escoltar Edu Piñero, un Edu Piñero evidentment satisfet per aquesta bona victòria i perquè, segons ell, el partit de dissabte venia molt fonamentat en una cosa que ell venia reclamant, la defensa.
Ha funcionat lo que intentamos desde el principio de temporada, hemos defendido. Y cuando hemos estado defendiendo, hemos estado reboteando, el equipo es diferente. Sabemos la potencial que tenemos en ataque, pero bueno, hay que defender. No puede ser que lo que hemos... la semana pasada, el primer cuarto, nos metieron 29 puntos y hoy en dos cuartos nos han metido 28. Eso es lo que no puede ocurrir, ¿entiendes? Hay que estar concentrados, hay que salir. Se ha habido a la gente motivada durante toda la semana. Hoy hemos hecho una muy buena rueda de calentamiento, la gente bien, concentrada. Y bueno, cuando sales concentrado pues, y hacemos las cosas bien, pues no hay más. Hemos jugado muy bien, moviendo los sistemas que no lo hacíamos antes. Está claro que algunos detalles, algunos errores se pueden cometer, pero es normal. Pero bueno, contento, muy contento.
Cantaires, hemos visto un equipo muy atlético, muy físico, con muchos americanos, pero bueno.
A ver, a nivel individual yo creo que técnicamente son muy buenos. Lo que pasa es que, bueno, a lo mejor en conjunto, pues a nivel defensivo, a nivel de ataque, pues bueno, no están muy conjuntados. Seguro que ellos a lo mejor dentro de 3 o 4 partidos, que no ha sido este, menos mal, pues a lo mejor pues están más conjuntados, conocerse más y seguro que estarán arriba. Porque ya te digo, tienen... gente interior buena, exteriores en uno contra uno nos desarbolaban cuando querían, o sea que en momentos, y bueno, lo que pasa es que hemos estado haciendo buena defensa ahí con un show, íbamos ahí de 2 contra 1 al tío y hemos estado bien en defensa.
El equipo físicamente se ha vaciado, bueno, si llega a durar un poquito más el partido, la gasolina se acaba, ¿no? Esa handicap de la lesión de Nacho, ahora me comentabas sí. que no pinta bien.
No pinta bien, y bueno, ya vamos justos, sí. Y bueno, son cosas que pasan durante las temporadas. En un inicio teníamos un equipo de 11-12 jugadores. Al final, las dos últimas semanas de pretemporada estábamos con 5 seniors. O sea, ha sido difícil empezar con esto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, no... Trabajar, tenemos el partido de la semana que viene, un partido dificilísimo en la pista del Cotonificio, que seguro que va a ser muy difícil, porque bueno, es un gran equipo, a nivel defensivo son, conociendo a Juli, es de los mejores de la liga, y bueno, hay que paliar la baja de Nacho, como sea.
Y hoy minutos incluso para los jóvenes, que también esto, bueno, desde el banquillo, supongo que a ti como entrenador también te gusta.
Hostia, pues claro, están entrenando con nosotros, están trabajando, gente pues como por ejemplo Oriol Camprubí, pues que lleva toda la pretemporada con nosotros y está haciendo una buena liga con su equipo en Senior B, y bueno, es poco a poco, o sea, son jóvenes y ir metiéndolos, ir entrenando, que aprendan de gente como tenemos este año de David y de Buro, que son tíos que han estado en ligas mayores y todas estas cosas y que van a aprender y bueno, y eso es lo que les hace, pues bueno, que salgan y lo han hecho muy bien. Y agradecerles el trabajo a Urus, a Ángel y a Uriol, pues el trabajo que están, la ayuda que tenemos durante toda la semana.
Bueno, hablabas de David y de Buru, vaya dos bestias pardas.
Los conozco de haber jugado contra ellos. Yo a Buru y a David ya llevaba años detrás de ellos. Y bueno, los ves entrenar y son como niños, o sea, se matan. O sea, lo mismo que ves en el partido, eso en los entrenos. Y para un entrenador es increíble que con la edad que tienen, y yo creo que es un ejemplo para esta gente, ¿no? Algunos también del equipo que aprendan de gente como ellos, ¿no? Que bueno, que ellos ya vienen aquí pues a lo mejor a jugar, pero hostia, que hay un balón en el suelo, se tiran, están por todas, son los primeros que están ayudando en todo momento. O sea, incalculable el valor de que nos dan.
Acabo, Edu, esa mochila con esas cuatro derrotas empezaba a pesar un poco.
Cuando pierdes todo pesa. Y a mí no me gusta perder, a mí me gusta que ganen mis jugadores.
Y partidos que quizás, si damos el día de Maristas aquí, que
vale.
De 14, el resto son 4, 2.
Exacto, o sea, que empiezas a pensar, pero bueno, es lo que digo, no me pueden meter 83 puntos, yo no puedo jugar con eso. Yo no puedo jugar contra Cacanteiras a jugar 80 puntos porque seguro que pierdo, porque ellos les gusta jugar a eso. La semana pasada perdieron 92-99, sí, o sea, 99 puntos al Ripollet, estamos perdidos, nos cuesta, pues entonces nuestro punto fuerte tiene que ser es defender, rebotear y cuando podamos jugar, porque hoy hemos hecho cosas que no hemos hecho durante los últimos 5 partidos. El jugar, el mover, el buscar situaciones de tiro, moviendo el balón, de una penetración y encontrar. Y bueno, pues ves eso y bueno, es hablarlo, es, como siempre digo, pico y pala cada día. Si lo pillan, pues hostia, la hostia, ¿no? Y hoy ha sido la hostia. Ganar de 27, me parece, pues joder, está muy bien, ¿no?
Pues sí. Està molt bé. Molt bé, aquesta victòria del bàsquet de Sitges, sé que malgrat tot no el treu de la zona perillosa de la classificació, ara mateix és quart per la cua amb aquestes dues victòries, quatre derrotes. Proper partit, ho deia l'Edu, té una visita compromesa amb la pista del Cotonifici de Badalona, el Círcul Cotonifici de Badalona, que ve de perdre, atenció, a la pista del líder, del Ripollet, que li va fer 103 punts, 103-67, per tant, el conjunt badaloní que tractarà de refer-se d'aquesta dura derrota que va patir a Ripollet. En fi, el Ripollet que mana en aquest grup segon de Copa Catalunya amb 6 victòries i 0 derrotes. Per cert, la lesió de Nacho Velasco, dèiem, no és tan greu com es preveia inicialment. Des d'aquí, doncs, li desitgem una ràpida i satisfactòria recuperació i en fi, que pugui incorporar-se el més ràpid possible perquè l'equip el necessita. Dèiem que en aquesta temporada el bàsquet Sitges té una plantilla curta i en fi, serà molt valuosa la seva participació, com també la de l'altre americà que encara no ha pogut debutar, de Chris Gordy. Encara no acaba de fer net de la seva lesió i per tant encara no ha pogut ajudar el seu equip. Ara mateix les 5:03 de la tarda, encara hem de parlar d'hoquei patins perquè s'ha disputat una nova jornada a primera i a segona catalana, la número 8, i Toni, tenim un cara i creu del que es va viure dissabte a la tarda al pavelló de Pinsbens, la derrota d'una banda del Sènior B contra un bon Club Patí Vilanova, 2-7, va guanyar el conjunt que dirigeix, millor dit, Jofre Vila,
Sí, en aquest partit
circumstancialment.
Sí, en aquest partit estava ell a la banqueta. Jofre Vila ha portat aquest equip algunes temporades, el que passa que ara porta el femení i d'aquesta manera doncs, per això no pot doncs, portar els dos equips, però en aquest cas sí que va estar a la banqueta i de fet el seu equip va guanyar, va ser superior al Petit Sitges, va posar molta entrega al Petit Sitges, però no li va sortir res bé.
Derrota, com dèiem, per 2-7 davant el Club Patí Vilanova en una jornada en què després dels marcadors produïts el Sant Ramon continua líder amb 21 punts, seguit del Vilanova amb 19, el Club Patí Sitges i el Riudoms segueixen amb 16 punts, el Riu de Villas en té 15 i el Flix i el Vilafranca 13. Està tot molt molt igualat.
La diferència del Sant Ramon, que no ha perdut cap partit.
Exacte, el Sant Ramon de moment és qui està allò
marcant la diferència.
La resta, doncs, com dèiem, estan allò en 2-3 punts només de marge. I després del partit del sènior B, el que va disputar amb el sènior A, amb una victòria clara, Toni, davant el Lleida Llista. Va costar obrir el marcador, sí, però al final 4-0.
Sempre costa, no? Sempre doncs, té les seves dificultats. Estava jugant molt bé i, de fet, va ser un partit bastant ben jugat, molt intel·ligentment per a l'equip del Carles Busquets.
Amb dues baixes significatives, les d'Isaac Martínez i Sergi Sabater.
Sabater.
No
sobretot
són dues
Sabater,
baixes
d'allò no?
qualsevol.
Sobretot Sabater, perquè Isaac Martínez ja fa...
Sí, ja porta unes quantes setmanes.
Que no pot jugar perquè està lesionat, però Sabater doncs, seria per algun refredat, grip o alguna cosa d'aquesta, no es va presentar al partit, perquè estava malalt, no?
Sí.
Doncs Raven marcava a la primera part per als Sitges i a la segona part doncs, Rubén, Sergio i Ferran posava el definitiu 4-0. Un partit molt intel·ligent, jugant molt bé davant d'un lleidallista que és un...
Amb cares conegudes, amb les del porter Carles Fillat.
Sí, correcte. I, de fet, un equip on Sergio va estar 2 anys jugant. Sergio, sí. Que és un dels...
Sergio Pérez, que és un dels
és un
grans
dels
valors
exacte,
que té
destacat del Petit Sitges.
El Club Petit Sitges. En minuts també, fins i tot pels més joves, pels juvenils. En fi, una molt bona victòria, Toni, que continua deixant aquest Club Petit Sitges en una zona, vaja, fantàstica. Ara mateix recordem que el Club Petit Sitges New Riquis és tercer.
Ara jugaria per llop, eh?
Sí, té 18 punts, està només un del segon, que és l'Espanyol, i a 3 de l'actual líder, que és el Reus Deportiu.
Un Espanyol que tornava a pinxar, no, Pitu?
Espera't, deixa'm mirar el resultat, perquè ara de memòria em costaria... No,
va guanyar.
De forma clara. Sí, 2-7 a la pista d'un dels QS, com és el Martinenc.
El que no perdona és el Reus Esportiu.
Sí, el Reus li va fer un 7-4 al Monjos, i en fi, aquests equips de moment són els que estan manant, com el Barça-Lassa. El Barça-Lassa va guanyar 6-2 al Sant Cugat. Són aquests equips els que conjuntament amb els Sitges estan a dalt.
Clar, Sant Cugat també un de los de baix,
sí.
I clar, jo penso que la magnífica victòria va estar la dels Sitges, guanyar 4-0 al Lleida-Llista, que és un de los equips que millor forma doncs, la formació de jugadors de cara al primer equip, i doncs està molt bé.
Recordem que els propers partits per als dos conjunts sèniors són el sènior A, el primer equip que juga a Belllloc, cap a Terres Lleidatanes, el divendres a la nit,
sí, sí.
3:15, en aquests horaris fantàstics de la federació.
Doncs arribaran al Sitges a les 40.
Sí, sí, això dels horaris de la federació és terrible. I el sènior B que jugarà dissabte a la pista del Valls. Destaquem també d'aquesta jornada d'hoquei la victòria del juvenil, que va guanyar 4-6 en la seva visita a la pista del Calafell. No van jugar ni el Benjamí ni el Prebenjamí. Tots dos tenien jornada de descans. Amb això, acabem. Amb la crònica d'hoquei patins i quan passen gairebé 8 minuts del punt de les 5, els agraïm de nou la seva confiança. Toni, gràcies.
Molt bé.
Recordin que el temps d'informació esportiva tornarà el divendres entre les 4 i les 5. Tornarem a fer, en aquest cas, el que toca fer tots els divendres, la prèvia. Bona setmana, adeu-siau.